més complicats de la Lliga i ha reaccionat de la millor manera possible per treure's de sobre aquelles males sensacions que va deixar l'1-1 contra l'Espanyol. Això és impepinable. Guanyar porta alegria, porta optimisme al grup i també a l'entorn i porta confiança pels pròxims partits. I recordo que la setmana entrant el Barça buscarà el primer títol de l'any, la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita. A partir d'aquí, si deixem de banda el resultat, ara en parlarem a la tertúlia, podem entrar doncs a desgranar el futbol del Barça a les 90 minuts al Metropolitano. Futbolísticament, el Barça, que hem vist avui, és millorable. Ho ha dit Xavi i estic totalment d'acord. Començo pel final. El Barça és millorable. A partir d'aquí, el Barça ha estat molt bé els primers 20 minuts, fins al gol, domini absolut de la pilota i futbol brillant, i després s'ha hagut de defensar perquè al davant hi té un dels millors equips de la Lliga, tot i que no estigui en el seu millor moment, però té una plantilla descomunal, l'Atlético. I saber defensar-se també vol dir tenir un gran porter que et salvi algunes ocasions del rival, com ha fet Ter Stegen en un parell d'ocasions, o fins i tot Araujo sota la línia. I precisament el futbol va d'això, saber atacar bé quan tens la pilota per fer gols i saber defensar-te quan no la tens per mirar de no encaixar gols. El futbol primer va de guanyar i després, sempre que es pugui, i sobretot el Barça, de guanyar jugant bé i amb un estil propi, sempre que es pugui. Però què preteníem avui? Que el Barça es passegés al Metropolitano durant 90 minuts i golegés l'Atlético sense Lewandowski, a més, era un dels partits més complicats de la temporada i per guanyar s'havia de patir i ho sabíem des de la prèvia. I el Barça avui ha sabut patir, defensant-se amb orgull, amb intensitat, amb passió, i així és com es guanyen títols, que és el que volen Xavi, Laporta i la majoria de seguidors del Barça, per no dir el 100%. Jo prefereixo un Barça com el d'aquesta nit que no pas el que vam veure sense ànim en molts minuts contra l'Espanyol al Camp Nou fa una setmana. Que no ha estat el millor partit del Barça futbolísticament d'aquesta temporada? Segur. Però que serà una de les victòries més importants i recordades aquesta temporada? N'estic convençut. Tres punts que poden donar una Lliga i, evidentment, és un cop de puny sobre la taula després de l'ensopegada del Madrid ahir al camp del Villarreal. Crec que entre tots hem de baixar el llistó d'exquisitesa futbolística. I ho dic així de clar. Crec que entre tots hem de rebaixar una mica el llistó d'exquisitesa futbolística del Barça actual. Que no d'exigència. Al Barça se li ha d'exigir que jugui bé a futbol. Ho hem fet sempre i ho seguirem fent. Però sí, l'hem de rebaixar d'exquisitesa futbolística. Per valorar, per exemple, com es mereix un triomf com el d'avui. I acabo amb un parell de noms propis. Per mi Pedri és imprescindible, ara mateix, en aquest Barça. Ter Stegen porta 12 clean sheets en 16 jornades de Lliga, 12 porteries a 0 en 16 jornades. Valorem-ho, també. I sobre la defensa, Koundé i Araujo han estat molt bé, molt. Contundents, salvadors, són vistosos, són jugadors vistosos. Però per mi, Andreas Christensen avui ha fet un partidàs al Metropolitano, el millor defensa del Barça avui, per mi, al Metropolitano. Ja sé que és molt vistós que Araujo tregui un gol sobre la línia. I ho ha fet molt bé Araujo, i ho ha fet molt bé Koundé. I també són dos jugadors que han de ser imprescindibles a la defensa i a l'onze titular de Xavi. Però per mi, Christensen avui, amb una elegància descomunal, ha fet un partidàs sense fer soroll increïble, imperial per mi com a central Christensen. A veure què en pensen els nostres analistes que ja ens acompanyen aquí en aquest Tu diràs de butxaca que farem després d'aquest 0-1 al Metropolitano. Àngel Pichalonso, què tal? Bona nit.
Molt bona nit.
Xavi Vilajoana, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Mira, quan deixin els de la redacció entrar al Solsona també els saludarem. Deixeu-lo entrar, home! Déu-n'hi-do, l'agut aquí donant-li la tabarra amb l'empat d'ahir a l'Espanyol Girona. A veure, Solsona, que no et deixen estar tranquil. Com estàs, Dani? Bona nit, eh?
Hola, bona nit. Arribo bona el primer nit. I entro a l'últim.
L'últim, això és veritat. Què, ha començat bé l'any, Àngel?
Sí, sí, sí.
I la Joana, Solsona, sí?
Sí, sí, sí.
Ha començat
no.
bé l'any?
Si parles esportivament, no. Si parles en general...
A la vida.
A la vida, sí.
A la vida, sí.
Normal.
Sí. Molt bé.
És més important la vida que el futbol.
Totalment, totalment. Bé, què en penseu? Què en penseu? Jo he donat la meva opinió per començar i a partir d'aquí tinc ganes d'escoltar-vos.
Amb la majoria dels casos jo diria que estarien d'acord. Lo important és guanyar. Però quan es ven un ADN, un no sé què, un model, okay, que al Barça no li és suficient en guanyar, sinó que ha de jugar molt bé a futbol i tal, pues probablement quede trista la victòria. I això que ho has dit molt bé, davant d'un dels rivals més importants de la Lliga.
I en un camp
complicat, que apreta, i és un camp difícil de guanyar sense cap mena de dubtes. Jo crec que també estic d'acord en que el més important d'avui, sense cap mena de dubtes, és el resultat. I jo sóc una persona bastant freda quan veig el futbol i tranquil i tal, i a mi aquest Barça em fa patir. Cada centre o cada córner em fa patir.
Però llavors això no s'entén als 12 porteries a 0 en 16 jornades. Si és no, que al Barça no li marquen, gairebé.
Totalment d'acord. I és líder. Per tant, és el millor equip de la Lliga.
41 de 48 a porta. És molt bèstia, els números.
Que és el millor equip de la Lliga. Però això no em trau de que tiren un córner i jo estic esperant que hi hagi una rematada del rival. Vols que et digui?
Ja.
No estarem mai contents. Tenim un club, no estarem mai contents. Quan guanyàvem les lligues per 14-18 punts de diferència, tot eren, amb prou d'expressió, hòsties, perquè no jugàvem al que havíem de jugar, que si era gràcies a Messi que teníem, que no jugàvem, però hòstia, les lligues les guanyàvem a 14 punts. Pues sembla que ara ens donem compte de lo important que és guanyar els partits, sigui com sigui, si és que vols guanyar títols. Per tant, des d'aquest punt de vista, bueno, és posar una mica, fer el balanç general. És evident que el Barça té moltes coses a millorar, perquè té jugadors per fer-ho. Són tres punts importantíssims. Al final, guanyar el camp de l'Atlètic de Madrid no és fàcil, no ha sigut mai fàcil. Per tant, això té mèrit. El que sí que és veritat, que jo el que no entenc són per què 20 minuts bastant bons, i de sobte, a la que el rival sembla que hi posa una marxa més, sembla que tot s'esfondra, no? Sembla que la gent, no, se li fonguin els ploms a molts jugadors, deixem de tenir confiança a sortir amb la pilota controlada, no, a oferir-se, i això per mi és el més preocupant, perquè l'Atlètic de Madrid no és el millor Atlètic de Madrid dels últims anys. Això estem tots d'acord. Sí. Clar, què passa en un partit d'aquests, o què ens ha passat quan ens agafen equips de molta més entitat? Doncs que aquests partits segurament l'acabes perdent. I aquí és on s'ha de fer, jo crec, l'anàlisi i la reflexió.
Si haguéssim dit, no, és que avui és el primer partit que el Barça no té control del partit, diríem, bueno, circumstancial, però és que li ha passat moltes vegades aquesta temporada. Moltes vegades que perd el control, perd la pilota, i el perdre la pilota és un equip que no està habituat a defensar totalment replegat i patís més del que cal. Aleshores, jo crec que és, en aquest sentit, jo entendria que s'ha de ser més valent. Perquè si tu estàs reculat a l'àrea, l'única manera de sortir ja no és tant anem a tocar-la, sinó que el porter digui, ei, tothom fora.
Pilotada i
endavant. On anem, la línia se'n va al centre del camp, fas la sacada de dalt i que l'equip rival comenci a la jugada, a l'elaboració de jugades del seu propi terreny de joc. No que sigui una pressió, que perdis la pilota i que tu no estiguis sortint d'aquesta zona. Jo crec que en aquest sentit Xavi ha tardat en prendre la decisió de fer canvis. Havia de fer alguna cosa.
I en aquest sentit dels canvis, i perdona Dani, ara et deixo, hi ha una cosa que jo segueixo sense entendre. És dir, quan et sents pressionat, quan no tens capacitat de treure la pilota jugant, que és el que necessitava Barça, jo em pregunto, no entenc els canvis que ha fet. És dir, si tu precisament el que vols és tenir la pilota perquè no la tinguin ells i tenir més facilitat de sortida, per què poses jugadors, com un Kessié, per exemple, de caire molt més defensiu? Perquè el missatge que estàs donant és, bueno, com que ens estan apretant tant, em poso més força, poso més físic, digue-li com vulguis. I al final, si alguna cosa hem après, és que el Barça, si no vol que l'apretin i no vol que el tirin enrere, només ho pot fer tenint la pilota. Per tant, has de posar jugadors que tinguin capacitat per agafar la pilota, tenir-la, combinar, etc. I això, precisament, amb els canvis que ha fet, a mi no m'ha semblat que fos el que volia.
Però que sí, ha estat fins i tot millor que De Jong, en alguns moments, que avui a Frenkie l'he vist una mica perdut.
Però no pas amb la pilota.
Sí, però vull dir, aviam, la victòria és impepinable i és brutal, no? Guanyar el Metropolitano és brutal, després podem entrar a mirar a com ho ha fet el Barça.
No, i a més, en el moment que es dona, és que ve el Madrid de perdre Villarreal i és una oportunitat que no pots deixar de... no pots desaprofitar.
Clar,
i el Barça ha donat la talla i ha guanyat el partit.
I ve d'empatar
el Barça. Tothom content. Però després que no et venguin una altra cosa. És boníssim el resultat, el Barça és líder merescut, però que quan t'agafa un equip de més entitat que l'Atlètic de Madrid, quan torna a agafar el Bayern i això, si aquest Barça no millora, que jo crec que té un marge de millora important, ens tornarà a passar el que ens ha passat els últims anys a Europa.
Llavors esteu dient que la Lliga és molt fluixa, no? Perquè si el Barça en 16 jornades porta 13 victòries... No?
Bueno, no és molt
vull dir, ja sé que hi ha un salt a Europa, però alguna cosa haurà fet bé el Barça si porta 13 victòries, 2 empats i una derrota només, no?
El que està clar, que si analitzem el partit en funció del resultat, podem dir que el resultat és fantàstic, és una victòria collonuda i que això el situa on el situa, no? I a més amb la porteria 0. Bé, però estem aquí per explicar, segons la nostra opinió, el que hem vist del partit. I el que he vist és uns 25 minuts, mitja hora, o 20 minuts, o 25, no sé quants, que el Barça ha atropellat a l'Atlético de Madrid. En pressió, en recuperació, arribades, provocant moltes errades a la sortida de pilota de l'Atlético, tenint algunes ocasions per allà que semblaven clares que després els remats no han arribat ni a porteria perquè els defensors l'han tocat, ha tingut molt clara la de Pedri. Bueno, però a partir de la mitja hora, diguéssim...
Del gol, ha sigut.
O del gol, tot això s'ha anat una mica diluint. I l'Atlético de Madrid ha donat un pas una mica més endavant, ha començat a sincronitzar bé el mig del camp amb Griezmann i ajudant, i Joao Félix també algunes vegades, i a partir d'aquí el Barça s'ha anat fent petit, no? I han arribat situacions que sense... ser ocasions de dir clares com la de Pedri, que era 1 contra 1 amb el porter, doncs situacions que haguessin pogut marcar. Recordo una d'un cop de cap de Jiménez, que era claríssima, l'altra de Griezmann, que xuta i la treu molt bé Ter Stegen, i després algun altre córner que hi ha hagut per allà, que si l'ha tocat Koundé, no sé què. Bueno, ja donaves aquestes possibilitats, no? Després falta l'encert, també. La segona part, dic, a veure si això dona un canvi. I no, ha seguit una mica la mateixa pauta dels darrers 15 minuts de la primera part. Hi han hagut alguns moments, alguna fase de la segona, que sí que semblava ja que el Barça tornava a agafar a tenir el control del mig. Però no ha estat així. No ha estat així. I que ha defensat bé, evidentment. Però clar, això és igual el que deia el Pichi. És a dir... Si la filosofia és fer el màxim de minuts el que han fet a la primera mitja hora, a la segona part han fet tot el contrari. Que després han defensat bé, que l'Atlético ha estat apretant, que ha arribat en situacions, no en ocasions clares, i això, però que en definitiva, doncs, com que has guanyat, doncs, és una altra pel·lícula. Farien, no nosaltres, o jo, el mateix discurs si marca Griezmann?
No, i si...
Es parlaria de que el Barça no ha tingut la possessió, no ha tingut el control a la segona part, ha perdut moltes pilotes, que l'Atlético de Madrid li ha arribat i marca Griezmann a l'empat?
Però és que el futbol va de guanyar, no?, sobretot. Sí.
No, però si parlem d'això ja està.
No, però vull dir que el futbol va de guanyar i després, evidentment, si es pot guanyar jugant bé a futbol i no patint, perfecte. No.
El Barça va jugar bé contra l'Espanyol?
Algun tram a la primera part, crec
algun
jo.
Tram. Avui ja he sentit comentaris de que, bueno, contra l'Espanyol va ser un bon partit.
Bueno, va dir Xavi, això.
Sí, sí,
va ser una
Xavi,
primera
no.
part brillant. Però bueno,
o sigui,
no...
Que és una victòria importantíssima, però que hi ha un marge de millora,
brutal,
sota
sí.
el meu punt de vista, molt gran.
Sí.
Molt gran.
Però al final, el debat aquest de si es guanya, es juga bé, es guanya, al final es veu que estadísticament, al llarg de la temporada, guanyes molts més partits si jugues bé que si no jugues bé.
Sí, i l'hem d'exigir que juguin bé.
I anant guanyant, Xavi, anant guanyant, acabaràs jugant bé.
Ja, però
t'ajuda.
Sorprèn que el propi entrenador digui és que no controla més partits, perquè és una tònica que s'ha repetit durant molts partits, és que no controla els partits, i aleshores, si sabem que existeix aquest problema, home, busquem-li la solució de per què. Quan l'equip rival ens apreta, resulta que perdem la possessió i no controlem el partit, perquè el Barça controla el partit a través de la pilota. Si no té la pilota, no controla el partit. El Barça, hi ha equips, com era l'Atlètic de Madrid abans, el Simeone, que defensivament controla el partit sense valor, li importava on estigués la pilota. Ells estaven ben muntats, ja està.
Aquest debat, per exemple, quan juga al Madrid, no el tenen.
Clar.
Aquest debat no el tenen.
No, perquè el Madrid descontrola i controla.
Però jo t'he dit això, però s'ha criticat aquí el Madrid per guanyar la manera que guanya. Sí. I aleshores tu guanyes i ara estàs contentíssim.
Perquè el del Madrid és un descontrol controlat, que li dic jo. Perquè ells saben el que juguen, tenen la confiança de que bueno, ja els hi arribarà, ja tindran dos contres, vull dir, la qualitat, però no es preocupen perquè en certs moments del partit els altres equips el dominen.
Tens la raó, que és una gran victòria a un camp d'un rival molt difícil i en un moment extraordinari. Això no dubta un
impepinable.
Això és impepinable.
Sí. A partir d'aquí, evidentment, el Barça, quants més minuts tingui la pilota i jugui com els primers 25, serà l'hòstia, però és que a vegades ens oblidem que hi ha un rival al davant, no? I un rival amb molta qualitat i que està jugant al seu camp i que el públic t'apreta i que jo crec que ambientalment els jugadors, encara que estiguin acostumats a jugar aquest tipus de partits, els deu afectar també que no juguen a casa, que senten el xiulet, la pressió i l'altre, no? Vull dir, i tot va sumant i llavors, quan no pots tenir la pilota, jo crec que el Barça ha de saber defensar-se. I avui, per mi, hòstia, és que Koundé, Araujo, Christensen, evidentment cometen errors. És que clar, si és que el futbol és un joc d'errors, clar que cometen errors. Però en general, avui la defensa del Barça, hòstia, a mi m'ha semblat imperial.
Si hagués entrat la minut 94 la que salve Araujo, que ja és el segon gol en el segon partit consecutiu que salve, que és tan important com fer un gol, tan important com fer un gol és salvar un gol, ja no diries el mateix, segurament. Canvia,
sí.
Diries, un punt, està bé, un punt, no és dolent, però... Home, però...
Val, t'ho giro, si el Liverpool no et fot 4-0 i quedes 3-1 i passes a la final de la Champions, no hi hauria la crítica que hi va haver, i hi ha un gol de diferència igual, també, no? En aquelles semifinals. Vull dir que tot va d'això. Tot va d'això. Si el Barça hagués passat a la final de la Champions perdent 3-1 a Anfield, no criticaríem com critiquem les derrotes europees. Sempre la crítica depèn del resultat, Àngel.
M'estàs comparant, una eliminatòria amb una lliga. No té res que veure.
T'estic comparant un gol amb un gol.
No té res que veure.
Jo crec que hem d'estar contents que el Barça avui ha guanyat. I després li hem de dir que ha de millorar una mica. Però a mi no m'ha semblat un partit desastrós del Barça. M'ha semblat un partit que a vegades es descontrola en algunes fases.
Ningú parla de desastrós. Aquí, com que tenim com a base les declaracions de fa no sé quant temps o quants anys o no sé què, de que el Barça ha de guanyar i jugar bé, doncs per això diem això, perquè a mi si no diuen que ha de jugar i tenir el control i jugar al camp contrari i que hay que ser més contundents en defensa i més contundents a l'altra àrea i tot això, doncs ara mateix t'estaria dient, escolta, tu, un partit espectacular, perquè han defensat molt bé i quan han arribat han fet un gol i han guanyat, et diria això. Però és que clar, si tu m'estàs dient des de fa no sé quan que nosaltres hem de jugar al camp contrari, que hem de fer tot això, aquest procés que tots sabem, doncs et sobta que després, si no ho pots fer, perquè també hi ha rivals, evidentment que hi ha rivals, però no l'Atlético de Madrid, a vegades et complica la vida un de petit, però després és que no hem fet això perquè, clar, si haguéssim fet allò, estaríem allà dalt, estaríem, faríem l'altre, no? I per això aquest discurs, si no, escolta, collonut, jo de l'Espanyol, no, si no juga bé, m'és igual, ja, tu.
Ja. Sí, perquè a més ha entrat en descens i, pobre, l'Espanyol, que està en una situació delicada, tot i que la setmana ha estat bona, no? Dos empats i passar ronda a la Copa, però ha entrat en descens avui.
No, home, però una setmana, un cap de setmana que ha estat molt bo pel Barça en aquest sentit, no? No podem desanimar la gent,
no,
una victòria molt important, sense cap mena de dubte.
I que aquí que se tiene tornat,
Això és veritat, i li ha fet un favor al Barça.
Jo vaig veure l'equip com ell el té pensat,
I va haver-li de res.
Home, i tant.
Escolta, del partit d'avui, el que fa Pedri en el gol, no?, és de elegits.
Sí. A mi sí. Pedri ha estat millor la segona part que la primera, sí. Fixa't.
Ho fa bé, és veritat que aquí hi ha tres jugadors de l'Atlètic de Madrid que estan una mica tous, aquella tant allà al bord de l'àrea, no?, que fa arrenca i que sí, que si va un, que si no li pep, al final ho fa bé, decideix bé,
però els enganya una mica, no? És com,
m'ha recordat a Iniesta, esperen que tiri enrere, i llavors fa el canvi, diu, hosti, endavant tinc espai, accelera bé, però
en canvi se li ha fet de nit quan s'ha quedat sol.
Sí.
Allà davant, ha pensat massa. Havia xutat de primera, es nota que no és davanter, no?
No, l'ha volgut, ara ve el defensor, se'n tirarà i la pico per sobre. I ja, si veus com posa la bota per poder aixecar...
Sí, però aquesta opció, pegar-li de primera, com girar-te i pam, pegar-li i creuar-la...
És difícil.
Això és de Pichi Alonso o de Dani Solsona?
Això és atacants, els atacants.
I jo, per mi, el que ha fet un gran partit en el camp ha sigut Gavi, Per mi, Gavi avui ha fet molt bon partit,
Què, el Dani no hi està massa d'acord, no? Ja falta en el gol o no de Gavi?
Quan jo li per mi és falta.
Ah, sí?
Jo ara mateix... No, però saps per què?
Si és al revés, piten penal.
No, espera.
No, contesta'm.
No, els defensors poden fer el que vulguin.
Ah, vale.
No, però jo saps què faig? Saps què faig? Bec aquesta acció i amb dos jugadors i no tenen samarreta. I com que no tenen samarreta, aleshores dic, és penal o no? És falta o no? independentment, sense samarreta.
Val, que no sigui del Barça, vols dir?
A veure, és la típica,
ni de l'Espanyol.
És la típica jugada que al mig del camp segurament et pitaria en falta.
Per posar el colze de Gavi, vols dir?
Jo crec que sí. El braç.
Jo crec que no. Jo crec que no. Posa el peu... Reinaldo posa el peu ahí i està més desequilibrat ja, perquè quan tu vas i poses el peu així està més desequilibrat i que et facin així, això no és penal en atac, a mi no és penal, és un contacte però que no és suficient per impedir. Si fos penal si hagués estat al revés jo diria,
sí, sí.
Vale.
No, sí, jo no ho bueno, discuteixo, si per mi tampoc és falta,
no, a mi no és falta,
el,
no.
Que,
el contacte
el que passa
sí, no
normalment
falta,
no. Els criteris són tan dispars
no, bueno,
que jugades com aquestes que... o molt menys, per molt menys s'han pitat faltes.
Però és que el problema és que cada rematada que hi ha porteria, que hi ha molta gent, sí, hem d'esperar sí. A veure si el bar...
Hi ha un 80% de possibilitat de que pitin penal.
No, és que estem arribant a uns extrems.
Ara parlarem d'això d'ahir de les mans, de l'estadi de la Cerámica, perquè és increïble. Però Dembélé, per fi ha fet un gol. No? 5 a la Lliga en porta. No són mals números, eh? Tu pares a mirar?
És el jefe de l'atac. És que Xavi confia en Dembélé, amb els ulls tancats. Lewandowski i Dembélé. I fa el que fa, i que després farà coses estranyes, i arrencarà, i després la donarà enrere i li donarà al migcampista d'ells, el que sigui. Però és un tio que pots esperar qualsevol cosa, i de qualsevol cosa en surten coses bones i coses dolentes. I quan té l'encert, doncs hi ha altres jugadors que no tenen ni això. Per exemple, Ansu no ha estat bé, no està bé, potser necessita més partits, no ho sé. Ara, quan jugui Lewandowski, perquè ara hi ha un follón amb això de Lewandowski, que la Copa sí, l'altre partit no, l'altre sí, l'altre no, no? Podrà jugar, perquè...
A la Supercopa d'Espanya sí, i a la Copa del Rei sí, i en canvi es perdrà Getafe i Girona a la Lliga.
Un sí, l'altre no.
Getafe i Girona a la Lliga es perd.
Rafinha no acaba, Ferran Torres... Bueno, és que aquí hi ha dos, per mi, que
Ferran
tenen
Torres,
el lloc...
Compte que li pot caure, eh?
Sí,
que la batussa que s'ha fotut allà...
Sí, però l'altre... Escolta, el Savi que...
Això és molt lleig, el que
és un pistoler, És el Savi que, escolta, cada vegada que entra, quan entra, va... si agafa la pilota bé i si no t'enganxa tu, El Savi, El Savi Jiménez, Cuidao,
Sí, però és...
Que em recorda a mi l'època de quan jugaven tots aquells,
Però la imatge és molt lleig, dels dos, De dir... La lluita grecorromana que han fotut allà...
Hosti. Bueno, dos, quants partits hi poden posar?
Per això dic que el Barça, Lewandowski i Ferran Torres els perdrà.
En general, o sigui... pot haver alguna rotació, no? Però Lewandowski i Dembélé són els dos titulars en aquesta zona, i després hi ha aquesta posició, que avui era amb Gavi, i un altre dia pot ser Ansu, l'altre dia pot ser Rafinha, depèn del rival, o pot ser Ferran Torres. Bueno, Memphis sembla que no compta gaire, vull dir, són faves comptades, en principi.
A veure, Xavi té plena confiança en Dembélé, i Dembélé a mi és un jugador molt aprofitable. És cert que no té fiabilitat, no és d'aquells que dius, bueno, avui ha d'estar i no està. I avui apareix i i crea tot el desequilibri. Però és un jugador diferencial. El camp et fa coses que no et poden fer uns altres futbolistes. Després no li demanes l'excel·lència en algun moment. Lo més difícil t'ho farà i lo més fàcil no t'ho farà.
Però avui llegia Xavi i Dani.
A mi em dones a Dembélé i a Rafinha i jo em quedo amb Dembélé sense cap mena de dubtes.
Avui llegia a la Lliga 5 gols i 5 assistències, o sigui, participar en 10 gols sumant gols i assistències, només ho han fet Griezmann i Dembélé. A la Lliga, de moment. Vull dir que no són mals números, el que passa que és veritat que t'acaba desesperant, no? Perquè intenta tantes coses i en falla tantes.
El problema que té un jugador com Dembélé que no té terme mig. És a dir, o és un 8,5-9 o és un 2. I clar, quan és un 2 et desespera, no? I el mataries, com qui diu, futbolísticament parlant.
Sí, però els altres que aquí on estan?
No, però clar. És a dir, podem dir que a vegades, que no, el futbol és així, a vegades...
Que no pots confiar, en que avui aquest... I...
És una moneda a l'aire, segons com, no? A veure quin dia tindrà avui, no? Jo, de fet, la primera jugada, no sé si us heu fixat, l'ha agafat, arriscat a mig ensopegat, sí, i caps, clar, què he pensat? Ai,
dos vegades,
ai, avui, sí, he pensat, ai, saps?
Sí, has fotut el gol.
I mira, després, més o menys, ho ha acabat, però és que la primera ha sigut així, eh? L'ha agafat amb avantatge.
Tu patines,
tu ensopegat.
Tu pregunta-li a tots els laterals esquerrans de,
sí, home, clar,
de,
primera,
de primera divisió si prefereixen tenir a Dembélé o...
O Rafinha.
O Rafinha, per dir alguna
cosa. Sí, sí.
Aviam què et diran.
Per fer-se a Rafinha, per descomptat.
Ah, sí?
Oi, tant.
Abans que Dembélé?
Sí. No, Rafinha abans que Dembélé, no.
No, 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 Dembélé abans,
ah, Dembélé abans que Rafinha.
Home, home, home. Sí, prefereixen, bueno, tenir davant a Rafinha perquè els hi posen menys problemes.
Té un avantatge brutal que utilitzen les dos cames.
No,
a part, però vull dir, pot sortir per la dreta, mm-hmm, pot sortir per l'esquerra. Mm-hmm. I clar, un dretà, un esquerrà,
sí, perquè
és molt, quantes és molt
vegades,
més difícil.
Quantes vegades ens havien dit defensant, no? No, no, dona-li el costat, sí, dona-li, dolent, dona-li, sí, no, no, dona-li
no, no saps qui no saps.
La següent pregunta és, em pots dir quin és el costat dolent del Dembélé, sisplau?
Escolta, i a darrere, per vosaltres qui ha estat el millor defensa del Barça avui? Jo ja m'he mullat i he dit Christensen. Xavi Puig, sí, crec que també a l'1x1 l'ha destacat com el millor del partit, però és, no, que és cert que són més vistosos que un Dei Araujo, però per mi Cristian ha fet un partit imperial, impecable.
Jo et diria que el pitjor dels tres ha estat Koundé.
Ah, sí?
Sí, per mi, jo, sí, també ho penso. Sí.
Per mi el pitjor dels tres ha estat Koundé.
Però Valde també, no?
Valde fluixet,
està
també.
Està fluixet, no?
Bueno, bueno, Valde ho ha fet bé, excepte una que li han agafat l'esquena,
no,
que ha badat.
I després un altre que li han donat en profunditat ha fet una cursa, no, amb Llorente, no, i ha igualat, eh? Llorente és un passat, eh?
Per això, per això.
No, no, i ha estat la banda que més ha atacat la, sí, de Madrid, eh? No, no. No sé si la seva, em sembla que 14 o 15 atacs per aquesta...
Jo crec que Christensen ha estat molt bé, però és el que parlem. A vegades hi ha jugadors que són molt més mediàtics que altres i que es veuen molt més que altres. Per exemple, el cas d'Araujo, que això no vull dir que no hagi estat bé, o Koundé, però tothom té fixat Koundé i Araujo. I Christensen està fent la seva feina i sembla que no l'estigui fent perquè no t'hi fixes tant, o no s'hi fixen tant, perquè es fixen més amb la jugada...
És un bon central, Christensen.
El joc aeri d'Araujo, o com Koundé ha pujat, o el que sigui, no? Però per mi Christensen ha estat a un gran nivell.
Mira, per fer una comparació i que se m'entengui, eh? Araujo és com Gavi, no? Vistós, sí, que xoca, que va a la garra, i Christensen és com Pedri, és elegància, és estil, és delicadesa amb la pilota. Bé, almenys a mi, per comparar-los, una mica, perquè se m'entengui.
I Eric, com hem perdut una mica...
Sí, és un cas, també un expedient X interessant, aquest d'Eric. Igual, sí, que el de Ferran Torres i el d'Anso, són més expedients.
I hi ha una cosa a l'equip, que a excepció d'un parell de jugadors, la majoria, pilota dividida 1 contra 1, 80%, 90% pel Riol. Menys Gavi i Araujo, quasi la resta.
Mira, avui llegia, Christensen ha guanyat el 100% dels duels aèris avui. Tots els duels aèris, clar, evidentment no hi havia Morata fins a la segona part, no? Però ha guanyat tots els duels aèris.
Amb Joao Félix i
Griezmann,
amb, aquell, sí, amb el cabell que porta, va tocar una pilota, no fotis. No... És que, com, de veritat, s'ha de ser... No, en sèrio, jo...
No, no, la meva dona, que no veu ni el futbol, m'ha dit, i aquest que porta i el cabell?
És atrevit.
És molt atrevit.
Està bé, està bé. Jo estic... Mira, tinc, mentre el Miquel Agut, l'acte del partit... diu, minuto 90, Savic, expulsado por el siguiente motivo: sujetar por el cuello con su brazo a un adversario con fuerza excesiva de manera continuada, estando el balón en juego. Ferran Torres, expulsado en el minuto 90 por el siguiente motivo: agarrar persistentemente del pelo a un adversario, estando el balón en juego. Això és el que diu l'acte. Comptava que els hi pot caure, evidentment, més d'un partit, no? Si consideren que és una agressió desproporcionada, el que
la descripció
és acurada.
És la que és, eh?
Jo crec que a Savic també li agafa una mica de cardolla, que això fa mal, a Ferran Torres. Hi ha una escena que li fot la mà allà, li fot la mà, li apreta, i això fa mal.
El que també se li gira habitualment l'olla és a Correa,
Hòstia, quan ha xutat a l'assistent. Sí.
Li ha anat d'un trist,
Si l'arriba a tocar, li foten 4 partits.
Sí. Dos quarts d'una. A veure, hem de fer una pausa. Abans, però, m'agradaria que sentíssiu el que va dir l'entrenador del Ceuta, Cué de la primera federació, del grup primer, no?, de la primera federació. Es diu Juan José Romero, rival del Barça als vuitens de la Copa, i a la cadena SER valorava el fet que Xavi Hernández, en la prèvia, digués que havien tingut certa sort en els sorteig de Copa. Va dir això Juan José Romero.
El primer comentario a los futbolistas ha sido que nosotros no vamos a jugar partido para pedir camisetas. Y bueno, a lo mejor él no lo sabe. Sabe lo que cuesta a estos equipos llegar a estas situaciones, porque ha tenido un camino mucho más fácil en el mundo del entrenador. Pero bueno, no hay problema, ¿no? Tarde o temprano todo el fútbol suele poner a la pelota siempre en su lugar.
Bé, se'l veu enfadat, indignat, perquè Xavi va dir exactament... És que he anat a buscar el que va dir Xavi Hernández. Xavi va dir exactament això després del sorteig de Copa.
Crec que hem tingut la sort en el sorteig. Per primera vegada des que soc entrenador aquí ens ha tocat un rival de menor categoria, però s'ha de demostrar. Al final, a priori, sobre el paper, sembla que hem tingut sort, però això va de demostrar-ho, no? L'altre dia doncs, ja tenim molts precedents de rivals inferiors que ens han guanyat i l'altre dia ens van posar contra les cordes l'Intercity, per tant, doncs, a fer un gran partit i a passar a l'eliminatòria, segur.
No em sembla res de l'altre món, en un sorteig en què li podia tocar el Barça, el Madrid, la Real Societat, l'Espanyol, l'Atlético, dir... Hosti,
com es diu això, que pixe fora de test?
Qui?
L'entrenador del Ceuta.
Del Ceuta, no?
Clar, que sí, home.
Però és que a més després
que
diu...
No hi ha cap paraula de menyspreu. Hem tingut sort perquè és el rival de menys entitat que hi ha, menys categoria. No diu que sigui dolent ni...
No, i després diu, ho hem de demostrar, no?
I a més ho hem de demostrar i...
Vaja,
és una manera d'escalfar una miqueta el partit, home, perquè la gent...
Posarà grades supletòries i coses d'aquestes perquè hi vagi més gent, no? Però sí, home, no ha dit res el Xavi. En aquestes declaracions ha estat perfecte.
Fem una pausa, va, i de seguida parlem de la derrota del Madrid ahir al camp del Villarreal i comencem a mirar cap a la Supercopa d'Espanya, a veure com la veieu. Si després del que hem vist al Barça postmundial... Li doneu alguna opció o no de guanyar aquest primer títol de la temporada.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Necessites un cotxe ara? A Difi Girona trobaràs més de 200 vehicles d'ocasió, seminous i de gerència. Comença l'any reestrenant un cotxe a Difi Girona i celebra-ho amb la família i amics amb el regal que et donarem. Ens trobaràs dins la nau de Difi Girona a la carretera nacional 2 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris o a difigirona.com.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et millorem qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
RAC 1.
Diumenge 22 de gener corre la 44a cursa Moritz Sant Antoni, la primera cursa de l'any a la ciutat de Barcelona.
Recorre 10 quilòmetres pel centre de la ciutat i recorda el consell del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya. Si fas més esport a l'aire lliure, poses més barreres a la miopia.
El 22 de gener, preparats, llestos, ja!
Inscriu-te a cursamoritzsantantoni.cat.
Emporta't amb La Vanguardia dues olles Facile Duo de Bra valorades en 150 euros de regal. Subscriu-t'hi per 33 euros al mes i emporta't una olla a pressió, un cistell per cuinar al vapor i una olla amb tapa de vidre. Truca ara al 933-481-482. Rep el diari cada dia i estalvia temps i energia amb les olles de Bra.
A RAC 1. Amb Aleix Pariser. Hey, well that's exactly what the nigga came for. You, throwing shots from afar. I'ma meet you at your front door. So hard to be doing what you really meant for. You did. But don't I make it look easy.
3 minuts per sobre, 2:15 de la matinada. Aquí estem al Tu Diràs, en aquest Tu Diràs Express que estem fent després de la victòria del Barça al Metropolitano 0-1 contra l'Atlètic de Madrid, que el deixa encara més líder de la Lliga després de 16 jornades. Ja tenim per aquí el Damià López. Hola, Dami.
Què tal? Bona
nit. Què tal? Talismà, Damià López, Allà a l'estadi de la Ceràmica, sí, com va aguantar
ens
això?
Ens ho vam passar bé. Ahir va ser un molt bon partit de futbol, la veritat. Entre dos grans equips. Ha quedat maco.
Ha quedat bé.
Sí, ha quedat molt maco. Una atmosfera molt britànica, la que s'ha creat a la Ceràmica. ceràmica, un camp, la veritat, que no és molt gran, però amb un acondicionament, vaja, totalment apte per disputar un partit de Champions o del que calgués. Sí, sí. Per exemple, el 2030, si es disputa un Mundial a Espanya, tot i que més o menys van escollir les seus, però per una seu, vaja, per un parell de partits menors...
A
mi em sembla un camp que ha quedat molt bé.
Bé, ara parlarem d'aquesta ensopegada del Madrid i del fet que el Barça avui l'hagi aprofitat, però deixeu-me anar un moment cap al Brasil, n'estem pendents durant tota la tarda, després que milers de partidaris de Bolsonaro hagin assaltat el Congrés del Brasil, el Palau Residencial i el Tribunal Suprem. Allà hi tenim el corresponsal de RAC1, el Pau Ramírez. Hola, Pau, bona nit.
Què tal, Aleix? Bona nit.
Què tal? Quina és l'última hora? Ens has anat explicant com ha anat progressant tot durant la tarda. No sé si la situació continua controlada ja amb la intervenció policial que hi ha hagut ara fa uns minuts.
Sí, està més o menys controlada, tot i que encara hi ha molts seguidors de Bolsonaro a l'esplanada dels ministeris, però s'ha reforçat la policia i ara sembla que ja no intentaran de cap manera forçar el bloqueig policial. Molts estan tornant cap a casa, hi ha manifestacions en altres ciutats del Brasil, però per ara tot està tranquil i ara a fer el recompte dels danys que s'han causat als tres edificis del poder de Brasília i també a buscar qui hi ha al darrere d'aquests actes.
Molt bé. Per tant, en principi, ens en podem anar a dormir tranquils, no?, i a veure el balanç de danys a partir de les pròximes hores.
Sí, sí, exactament, sí, sí.
Perfecte. Pau, magnífica feina, una abraçada forta, obrigado.
Gràcies, una abraçada.
Vinga, adeu-siau, doncs bé, sembla que tot controlat, però ens havia recordat aquelles imatges del Capitoli, no?, dels Estats Units, i hosti, fins i tot una mica la por al cos, a dir com se'ls invagi la castanya, a veure què pot acabar passant. Sembla que la situació està controlada. Controlada no va estar ahir el Madrigal pel Madrid, no, Dami, que va perdre, i el Madrid ja arribarà amb aquesta derrota i amb aquesta sensació de no estar fi, aquesta Supercopa d'Espanya, hem de començar a mirar cap a aquesta setmana entrant. Què sabem del plànic del Madrid?
Sí, mira, el Madrid surt demà a les 3 de la tarda cap a Aràbia, arribarà doncs al vespre a Riad, més o menys a les 9, són dues hores més, per tant, més o menys a les 11 de la nit a Riad, a la capital del país, i avui ja hem tingut alguns detalls del plànic que seguirà l'equip blanc durant la Supercopa. El Madrid, que recordem, busca la seva 13a Supercopa, de fet n'és el vigent campió. Demà passat dimarts el Madrid s'entrena a 3:45 de la tarda, hora d'aquí, torno a recordar que Aràbia hi ha dues hores més, uns minuts abans haurà parlat Carlo Ancelotti. El rival del Madrid a semifinals, el València, que també viatja demà, farà entrenament i roda de premsa després que ho hagi fet el Madrid. Ahir a Villarreal no va ser-hi un futbolista titular, Carvajal, que s'espera que estigui disponible per Aràbia. Els altres dos jugadors que van ser baixa tampoc afecten, Odriozola i Mariano. És important l'entrada de Carvajal perquè això permetrà que Militao torni al centre de la defensa i en principi Rüdiger seria el sacrificat a nivell baix en general de la defensa blanca. Per la resta, Rodrigo, que ahir va ser suplent, és qui podria en un moment donat tenir més minuts en detriment d'algun dels migcampistes, segons com vulgui jugar Ancelotti o com vagin els partits, que recordem-ho, Ancelotti ahir va jugar sense espanyols a l'11 titular per primer cop a la història del Real Madrid d'Espanya. Per primera vegada a la història.
Aquesta és molt bèstia, eh? Cap jugador espanyol a l'11 del Madrid. O sigui, jo quan l'he sentida, sí, sí, m'he quedat esparverat. Perquè tant que van criticar Luis Enrique, a més, per no portar cap jugador del Madrid a la selecció espanyola...
Però si no n'hi ha.
Si no, no n'hi havia. No van jugar ahir. Bé, no sé, com veieu la Supercopa? Tu dius, el Barça, ja sé que futbolísticament potser no ens ha deixat tranquils, tu deies, no, jo pateixo, Àngel, és veritat. Potser pateixes una mica més del compte del Barça perquè no acaba de controlar tots els partits, però... Barça i Betis sembla que són els equips que hi arriben millor per resultats i s'enfronten dijous en una semi, no?
Bueno, jo crec que el Barça té les mateixes possibilitats que el que més de guanyar. Això d'estar bé o no estar bé i més amb una final forta d'aquesta ràpida de dos partits, són petits detalls. Per tant, jo crec que el Barça té moltes opcions de guanyar el títol, sense cap mena de dubte.
Sí, contra el Betis. Sí, avui el Betis, avui, a mi m'ha agradat molt el Betis. M'està agradant molt, en general.
Fa molt bé el Betis. Sap el que juga, i confia, se'ls veu amb molta confiança, i això és molt important, que els jugadors s'ho creguin i que després ho facin. Serà, és a dir, jo crec que el partit més important, no pas perquè si el perds quedis eliminat, òbviament, però jo crec que el partit important, si el Barça guanya dimecres o dijous contra el Betis, realment li dono moltes possibilitats, sigui qui passi a la final. I la... Per mi el partit important, el difícil, el dur, bueno, crec que serà contra el Betis.
L'important, sí,
és el primer, òbviament.
No guanyes,
però
estàs...
fora d'aquí, o sigui, conceptualment parlant, segons l'equip...
Jo entenc que la manera de jugar del Betis li va bé al Barça. Li va bé. Que juguen Fekir, Canales, que juguen futbolistes de... que els agrada tocar la pilota i això, que és, teòricament no són tan sacrificats com els altres més lluitadors i això... Jo crec que aquest estil de futbol li va bé. El Betis no és un equip que es vingui a tancar, és un equip que vol jugar...
Però si prenen la pilota, el Barça pateix, no?
Bueno, però va bé. Ells també patiran, perquè el Barça... El Betis no està habituat tampoc a jugar contra rivals que siguin, que tinguin més possessió de pilota que ells. Si mires les estadístiques, veuràs com habitualment el Betis té més possessió que els equips rivals. Per tant, jo crec que li va bé, li va perfectament al Barça.
Jo espero veure un bon partit de futbol, perquè són dos equips que volen tractar bé la pilota. Bueno, el Barça ja ho sabem, no? Però el Betis també. Jo sí que l'he vist el partit avui contra el Rayo. L'he vist. I això que el Rayo és un altre dels equips que a Miraola intenta jugar i progressa bé i té elements importants. Per cert, que avui ha tornat Raúl de Tomàs.
Vol sentir-lo?
No l'ha tocat, però bueno.
Vol sentir-lo després o no? Vol sentir-lo després? Tenim un minutet que ha parlat postpartit, avui hem sentit la veu i tal.
L'escoltarem, però...
Molt tranquil, eh? Estava molt més tranquil que en les últimes declaracions que ha fet i els últims gestos que ha tingut.
Doncs el Betis sí, home, el Betis està al bon moment, eh? Ja sabem que Pellegrini, escolta...
Està en Champions, perdona, després de la derrota de l'Atlético, clar, és que és quart ara mateix, amb 28 punts.
Sí, 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 i a més no sé si farà rotacions, no farà rotacions, quin tipus de qui farà, però avui pràcticament, avui jugaven tots els titulars, eh? Avui jugaven tots, eh? Bueno, Guido no ha jugat al principi, després perquè ha marxat Guardado, me sembla, pues entre Guido sí que estava Canales, estava Fekir, estava...
Luis Enrique
per la banda dreta i Borja Iglesias, i en defensa Petzela i estava l'Edgar i Àlex Moreno. Bueno, jo tinc ganes de veure el partit, perquè quan ja parles de dos equips que volen jugar a futbol, doncs en teoria ha de ser un partit que dius, bueno, igual et distreus, no? Perquè quan et trobes equips com alguns que coneixem, que es tanquen molt i esperen, doncs home, si no ets d'aquell equip, la veritat és que a vegades se't fa dur, eh? I això que ens agrada el futbol a tots.
Home, seria interessant diumenge que ve que hi hagués un clàssic a la final de la Supercopa d'Espanya, no? Ja dic, per cartell, perquè pots calibrar també una mica en quin punt estan el Barça i el Madrid, és un títol en joc, si el Barça li dona per guanyar un títol... És que el Barça no guanya un títol des de la Copa de Koeman, eh? La Copa de Koeman, això crec que va ser l'abril del 21, no? Ah, són gairebé dos anys, no?
És que el Madrid
l'abril del 21.
Sí, sí, l'abril del 21, l'Atlètic... Sí, l'abril del 21, no? L'Atlètic de Bilbao perd contra la Real Societat...
Uns dies abans, no? Perquè s'havia ajornat, és correcte.
A la Cartuja, sí. I un parell de setmanes després la perd contra el Barça.
0-4, que va ser un gran partit, sí, de Jong, sí. I de Messi, recordo. Aquell és l'últim títol del Barça, en els últims 3 anys. Per tant, aviam si, jo què sé, diumenge que ve aquí estem celebrant, jugui bé o no, el Barça un títol.
Però és que el Madrid, ara després ho explicarà el Dami, escolta, també està patint, eh? Quan es va trobar ahir amb el Villarreal, que va jugar bé a futbol i que va entrenar jugades i això, el Madrid va patir i de nassos, eh? I pràcticament no va tenir alguna arribada i això, però en defensa... va patir. Després ho explicarà el Damià.
Què et vas transmetre tu al Madrid, Damià? De cara a aquesta semi, que la fem a RAC+1, eh? Dimecres a les 8 a RAC+1, Madrid-València.
Bueno, em va transmetre un parell de coses. Primer, que hi ha alguns jugadors que estan fora del seu millor moment. Bàsicament, per exemple, Benzema, hi ha algunes accions ja no només de cara a porteria, sinó en la combinació, allò que t'acaba deixant sol un futbolista, en la frontal de l'àrea, que no acaba d'estar precís. Alguns jugadors que també estan lluny, per exemple, Fede Valverde, ara mateix no és aquell jugador d'aquell desplegament que et trenca línies, que t'enllaça, que t'arriba. I a mi, sobretot, em va sorprendre que quan el Villarreal pressionava, i que pressionava amb una intensitat i amb un ordre, la veritat que es veia es diran moltes coses d'aquí que se tien, però a mi em va semblar que el Villarreal estava molt ben entrenat i molt ben treballat. La realitat és aquesta. Em va sorprendre la inseguretat amb què el Madrid treia la pilota des del darrere. Serà perquè no van tenir el dia, serà perquè, doncs, ahir Rüdiger li va tocar entrar quan, doncs, potser si Carvajal hagués, doncs, hagués pogut jugar, Rüdiger no ho hauria fet, però entre Rüdiger, Alaba ahir molt malament, Mendy també, Militao fora de posició, tot i que en Brasil ha jugat de lateral. Davant de la pressió el Madrid molt malament. Jo no sé què farà el València, no sé si farà el Barça si enfronta a la final, però defensivament, bueno, ja perquè els defenses van sortir també quan el Villarreal tenia la pilota en algunes fotos, però o puja al nivell defensiu o crec que patirà. A mi això és el que més em va sorprendre, la veritat.
Molt bé. Sí. Mira, anem a escoltar RDT. Avui els micròfons a The Zone, després de tornar a jugar a futbol un cop va fer l'espantada amb l'Espanyol.
Bueno, una sensació rara, perquè al final me hubiera gustado que el día de mi debut sabes sacar los tres puntos, pero bueno, creo que hemos hecho un grandísimo partido. Creo que han sido dos acciones muy buenas de calidad de ellos, porque creo que en ese momento cuando se han metido el segundo gol estábamos haciendo mucho mejor partido que ellos, y bueno, al final pues creo que se ha decantado por esas acciones de calidad de ellos arriba.
¿Cómo te has visto? Porque por momentos en la retransmisión comentábamos que parecía que te faltaba esa décima que te dan los partidos, ¿no?
Sí, claro, al final pues llevo tiempo entrenando, pero no tiene nada que ver la competición con los entrenamientos. Ahora es verdad que he tenido tiempo ahora estos tres meses del Mundial para prepararme, pero he tenido una lesión hace tres semanas y he estado parado. Y bueno, ahora coger el ritmo, intentar cogerlo ahora en los partidos y seguramente pues me iré encontrando mejor.
Hay una duda de con Camello, con Falcao, con RDT ahora, ¿cómo va a convivir el Rayo con todos? Bueno, pues hoy habéis jugado los tres juntos.
Bueno, eso creo que es bueno, ¿no? Esa pregunta, porque al final creo que tener tres buenos jugadores arriba pues es bueno para el equipo, y al final el que elige es el entrenador y nosotros estamos preparados para lo que él decida.
Doncs imagina't, no? Si ell li faltava ritme i a més surt de lesió, doncs imagina't els equips com el Madrid o el Barça, que també del Mundial, no? Que els jugadors acaben de tornar i també han d'agafar el ritme, no? I acoplar-se entre ells per tornar a jugar a futbol com jugaven abans. Jo crec que hem de donar cert marge.
Però és que porta 6 mesos
ja
sense jugar.
No, ah, sí, clar, 6 mesos, sí. Sí.
No va començar la temporada amb l'Espanyol. Sí.
És una opció per Luis de la Fuente. Anava, no m'ho dit de veritat,
portar-lo a Espanya.
Era el davanter de Luis Enrique, va portar les últimes convocatòries abans que passés tot aquest embolic amb l'Espanyol, però podria, i apuntava al Mundial. I ara Raúl de Tomás, doncs, pot tornar a les convocatòries i ser una de les apostes, no, un dels canvis que veiem ara amb el nou seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
I tant que sí. Bé, el Barça ha guanyat, el Barça és líder, ah. I diumenge que ve podem parlar d'un títol, que pot haver-hi un Barça campió de la Supercopa d'Espanya, que per cert no l'ha guanyat mai el Barça des que juga a Aràbia Saudita. Aquest format de Final Four no l'ha guanyat mai. L'última Supercopa...
Ronaldo està allà, no?
Sí, a l'Al Nasser, sí, està allà.
I anirà, home.
Anirà a veure, saludar...
Animal Madrid,
segur. A l'estadi Rey Fan.
No ho dubtis. Damià, a veure, una notícia luctuosa avui, relacionada amb el Barça, d'alguna manera, no?
Sí, la mort de Roberto Dinamita, Carlos Roberto de Oliveira, conegut com Roberto Dinamita, s'ha mort als 68 anys a causa d'un càncer que li van detectar fa un any. Llegenda del Vasco da Gama, club amb el que va marcar 708 gols entre totes les competicions, va disputar-hi 1.109 partits, evidentment és el jugador que va marcar més gols i va jugar més partits en aquest club, el Vasco da Gama. Va tenir un breu pas pel Barça la temporada 79-80, en què va disputar 11 partits i va marcar 3 gols. Després ja va tornar al Vasco da Gama. En Brasil va disputar dos mundials, 1978 i 1982. Tornant al pas de Roberto Dinamita pel Barça, per què va ser tan fugaç? Doncs bé, el seu fitxatge es va fer amb la idea de substituir Hansi Kranke, que havia tornat a Àustria, enfrontat amb l'entrenador del Barça d'aquell moment, Quimet Rifé. El Barça va pagar 55 milions de pessetes per ell, i els dos gols que va fer en Lliga com a blaugrana els va fer en el debut contra l'Almeria, un debut fantàstic. Però poc després marxa Rifé, arriba Eleni Herrera per protagonisme i jugarà molt poc. L'altre gol, el tercer, el va fer a la Supercopa d'Europa contra el Nottingham Forest. He estat mirant a veure si hi havia algun match entre els nostres tertulians i Roberto Dinamita.
Què?
Sí, no em surt cap enfrontament entre Dani Solsona i Roberto Dinamita. Solsona estava al València aquella temporada que va venir Roberto Dinamita i no hi va haver partit. I Pichi Alonso sí que s'hi va enfrontar aquella temporada. Pichi estava al Saragossa, Barça 2, Saragossa 0 al Camp Nou.
Vam gols... perdre?
Sí, derrota. Hòstia, derrota, perdre. Derrota, el... però bueno, és lo normal. Sí, que el Saragossa...
que normal.
Home, que el Saragossa perdi al Camp Nou, no? Seria lo...
Com va jugar el Barça habitual. Aquell dia? Va jugar bé o no, tot i la victòria aquell dia? No ho recordem, no?
Home, la temporada 79-80, any 1980 ja.
Gols de?
Subiria i Simonsen. Okay. Roberto Dinamita falla un penal aquell dia.
Oh.
Minut 88. Un Saragossa, entre d'altres, a banda de Pichi Alonso, amb... Radomir Antic, Víctor Muñoz i Jorge Valdano. Hòstia. Un equipàs, Casuco i... i, i no, sí, noms històrics.
55 milions de pessetes. Veieu com hi ha fitxatges fallits a totes les temporades, a totes les,
a tota la
a totes les èpoques.
A tota la
no? Al final...
Sí, sí.
Eh?
El record d'Espitzi...
55 milions de pessetes, 11 partits.
Roberto Dinamita? No, és que, no, poc.
És un pas molt fugat.
Sí, va ser...
N'hi ha per tots.
És el nom que el nom ha quedat.
Sí, va quedar, no? Roberto sí. Dinamita, sí que és veritat que va
són
quedar.
Són els perfils de jugadors que canten dintre de l'equip de Brasil, no? Que dius el nou, la figura del nou, com sí. Moltes ocasions. No, no. Ara tenim aquí al cap a Romario, Ronaldo, però anteriorment doncs, el davanter centre de Brasil no solia ser d'aquest perfil, sinó era més gran i no tan tècnic.
Bé, abans de tancar tertúlia, aquesta tertúlia express que hem fet avui, ja, de l'Atlético Barça,
deia dels 55 milions que en totes les èpoques d'allò, n'hi havia un altre, també Romerito, eh?
Sí, també. Molt bé, sí.
No, no, n'hi ha uns quants, no, si n'hi ha per tots, si ho dic.
Aquest va arribar i el dia següent va jugar contra el Madrid,
sí,
eh?
Sí, no, sí, sí,
debut contra el Madrid, 0-0.
Imagina't. Bé, Dani, com estàs després d'aquesta jornada empat amb el Girona i l'Espanyol en descens?
A l'any bé, estic bé, eh?
No, l'Espanyol ja.
Tenim el Miquel al costat.
Hem fet entrar el Miquel a un moment.
El segon gol. Gràcies, encara l'està cantant.
Sí. Què? Miquel, què? L'endemà, com ha anat?
Mira, l'endemà deixa, després de la victòria del Sevilla contra el Getafe per 2-1, el Girona amb 3 punts de marge sobre el descens i l'Espanyol penúltim en descens a només un punt de la salvació. De fet, està tot molt comprimit. 18 punts pel Girona, 12, triple empat a 17 punts, Getafe, Almeria i Valladolid, 16 pel Celta, 15 pel Sevilla, fora del descens, per cert, dissabte que ve Girona-Sevilla a Montilivi,
bon partit.
I en descens, Cádiz 15 punts, Espanyol 14 i Elx 4. Aquest sí que contindrem tots plegats que li cal un miracle per sortir d'aquí. El partit d'ahir, l'empat a 2, escoltem què en deien els entrenadors perquè crec que contrasta el discurs de l'un i el de l'altre. Per començar, Diego Martínez, el tècnic de l'Espanyol, que bàsicament, per justificar el resultat, lamentava que havien tingut baixes i la pròrroga contra el Celta entre setmana en el partit de Copa.
Era muy complicado armar el puzzle porque es verdad que ha habido momentos que nos ha faltado fuerza por dentro, a no estar Vini nos cuesta un poquito más recuperar ahí, aunque creo que Fernando ha hecho un buen partido. Lo que ocurre es que se van juntando muchas cosas ante un rival que estaba fresco, que estaba con dinamismo. Hemos hecho lo más difícil, que era remontar el partido. Creo que la segunda parte del equipo, creo que una vez más, creo que tenemos una fase del partido en esa segunda parte muy buena.
Un Espanyol que només ha guanyat 2 partits de 16 disputats i que va empatar contra un Girona que va veure el partit perdut i amb un Mitchell que va acabar emprenyat tot i esgarrapar un punt de l'RCD Stadium.
Hemos ganado un punto porque hemos estado por detrás en el marcador, de verdad. Que nosotros creemos que cuando jugamos bien ya con eso vale, no, lo que vale son las áreas. No estoy contento porque lo de la primera parte, pues si te vas 0-3, vale. Y la segunda parte igual, con 2 goles por partido y no ganar, no te da. No te da en esta categoria.
4 números ràpids del Girona que contrasten molt. A nivell ofensiu, equips més golejadors de la Lliga. Madrid 36, Barça 35, Atlètic de Bilbao i Girona 24. O sigui que el Girona és tercer, quart, màxim golejador de la Lliga. Compte. Però és que, esclar, gols en contra. Elx 34, Cádiz i Celta 27, Girona 26.
Estan ben encaixar molts, i això li resta punts. Molt ràpid, algun apunt, Dani, si vols afegir, que et sentia ahir també... Bé, en el teu discurs habitual, no?, de dir, escolta, molt bé, empatem al Camp Nou, molt bé, passem ronda, molt bé, molt bé, molt bé, però hem guanyat 2 partits de 16.
No.
No juguem a res.
A veure, i el punt del Barça hagués estat fantàstic si haguessin guanyat ahir contra el Girona. Perquè cada vegada, és veritat que encara queden 3 partits per acabar la primera volta i tota la segona, però si amb aquests 3 partits no guanyes un parell, sí que anem a camp del Getafe i després ve el Betis, segurament el Betis igual amb això de la Supercopa i tot això igual ve una mica no sé com,
despistat
o fa rotacions i això, però és que quan acabi la primera volta, si no ets capaç ara de guanyar 2 partits, començaràs a anar obligat a guanyar. I a
l'equip... No, i jugar amb pressió ja, ja hem vist que no, després és delicadíssim. No,
i a l'equip el que passa que no és mai un desgavell, mai és un desastre, mai està a 10, però està allà i li marquen i ell marca i aquesta sensació de que ho estàs fent no malament del tot, doncs crea no tant pessimisme a la gent com si sigués un desastre d'un partit d'aquests que perds 0-3 o 0-4 i que la gent s'emprenya i tot això.
A veure si reacciona l'Espanyol i aconsegueix alguna victòria més. La pròxima jornada és Getafe, no?
Sí.
Getafe, o sigui, duel directe, aquest diumenge, Getafe-Espanyol.
No, esclar, hi haurà molts partits directes, perquè aquesta classificació que repassàvem són 3 punts de diferència i hi ha 7 equips. Vull dir que clar, aquí hi haurà duels directes per baix, per donar i per vendre, i de fet, per sobre, el València té un punt més que el Girona. O sigui que és clar, València, Sevilla, només pel pes de l'escut, ja els veus fora d'aquí, però veurem què és el que passa.
I tant que sí, queda molta lliga. Sí, sí, la una, ho hem de deixar aquí. Àngel Pichalón, Xavi Vilajoana i Dani Solsona. Diumenge que ve més. A veure si hi ha final de la Supercopa, diumenge.
Esperem que sí.
Descanseu. Bueno,
final n'hi haurà.
Sí.
Esperem
que sigui el Barça. Gràcies. Molt bé, amics. Va, descanseu. Diumenge que ve més. Una abraçada. Gràcies, Miquel.
A disposar.
Vinga, una pausa i rematem el Tu diràs d'avui.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Atenció, Ocasión Plus obre botiga a Lliçà de Vall, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%, tan sols fins a final de mes. Ocasión Plus, ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
5 minuts i la una, després de repassar tot el que ha donat la jornada de la jornada de futbol a primera divisió. Quatre coses de la resta de l'actualitat. Per exemple, el Barça Futbol Sala s'ha proclamat campió de la Copa d'Espanya. Ho ha explicat en directe des del Zira l'Àlex Massana. Hola, Massana.
Hola, Aleix, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. S'han tret una mica el mal sabor de boca de l'eliminació de la Champions, eh? Sempre quedarà aquesta temporada això, és gros quedar-se fora de la Champions, però bé, el Barça suma un nou títol.
Sí, és la quarta Supercopa de les seves vitrines, la segona consecutiva després de la que li va guanyar el Palma. Es trenca una ratxa de finals contra l'Inter horrible. El Barça no crec que no li guanyava des del 2011 una Copa del Rei al conjunt madrileny. I el que deies, per mi és important que es tanca d'alguna manera, tot i que els jugadors encara et deien allò de Champions hi és, després de quedar eliminat a l'Elite Round a les portes d'una nova Final Four, i també que es guanya amb... sobretot unes semifinals espectaculars contra el Pozo, i avui en una final molt entretinguda per l'espectador, amb un segon temps amb molts gols. El Barça ha començat la segona part perdent 0-1, ha capgetat el marcador amb 3 gols, després ha vist com en porter jugador els madrilenys plantejant un tu a tu, allò, un combat de boxa a cops, i ha guanyat per mi el més fort, el que té més potencial, que és el Barça, i es guanya sense Ferrau i sense Mateus, que són dues peces importants de la plantilla, que esperem que recuperen aviat. Ferrau en té per una mica més, Mateus esperem que el tema muscular no sigui res, i vaja, que avui acaba la Supercopa d'Espanya amb victòria el Barça, primer triomf el primer títol que guanya el Barça en el 2023, però d'aquí res a Granada, encara no ho ha confirmat la Federació Espanyola, però serà a Granada la Copa d'Espanya, que és un dels títols més romàntics i que agrada més a la gent del futbol sala.
Doncs mira, n'ha pogut parlar uns minuts l'Àlex Massana, avui des d'Alzira amb Didac Plana, el porter.
Amb el Didac Plana, el porter del Barça. Didac, felicitats.
Gràcies.
N'has aixecat alguna de copa ja, aquesta quin gust té?
Bueno, pues com sempre, l'últim triomf és el que recordes més i el que et dona pues més felicitat, no? Nosaltres juguem per això, juguem per guanyar, i quan ho aconseguim, doncs és una sensació molt bonica que reconforta molt, i sobretot que ens dona molta confiança per seguir pensant que podem guanyar i per seguir complint els objectius que tenim cada any, que són competir per guanyar tots els títols, no? Aquesta Supercopa era especial també perquè venim d'una cagada bastant grossa com és l'eliminació de la Champions, i havent-s'ho pagat aquí un altre cop, doncs hagués suposat ja ampliar aquest rum-rum ja, i una mica aquesta incertesa i aquests dubtes, i avui, aquest cap de setmana, hem vingut aquí, hem fet una feina brutal deixant les coses clares, demostrant que som un equip que té gana de seguir guanyant i aconseguint el primer títol de la temporada, que per molt que sigui un títol menor, aquest any era molt més important que qualsevol altre.
Avui es tanca la ferida, però, de la Champions, o no?
Bueno, les ferides a l'esport sempre queden, no? Nosaltres ho portem molt a dins, ens afecta molt, però ja està, ja ha passat. El més important és passar pàgina, aprendre dels errors i sobretot mirar endavant, no? pel que ve per davant. Com et dic, aquesta Supercopa era molt important per enviar el missatge de que seguim sent l'equip que aspira a guanyar-ho tot, que ho hauran de fer molt bé si volen guanyar-nos, i que quan estem encertats i estem amb els cinc sentits i amb màxima intensitat, pues som un rival molt, molt fort i capaç de guanyar qualsevol partit.
Ahir veu atropellar, sent protagonistes, pràcticament passant per sobre del Pozo. Avui m'ha donat la sensació que us trobàveu fins i tot còmodes quan anàveu per sota en el marcador, patint menys que en el 0-0. L'equip té molts registres i sap adaptar una mica al medi?
Pot ser, sí. L'equip és un equip que té moltes opcions, no? Al final tenim una plantilla molt àmplia. I el més important és que estem acostumats a jugar aquests partits, no? Segurament potser un equip més inexpert comença perdent i ho gestionen diferent. Nosaltres, evidentment que ens afecta, evidentment que ens arriba l'estrès, l'ansietat i les ganes de remuntar ràpid i tot, però també tenim aquest bagatge, no? I aquest llibre amb moltes situacions com aquestes viscudes i sabem gestionar-ho bé per tenir tranquil·litat, seguir competint, seguir esperant el moment, aprofitar quan sigui la nostra apretada, que és el que hem fet a la segona part, i saber patir.
Et faig l'última, Didac. De fet, no és una pregunta, és una reflexió. Ens vas atendre al Superesports després de la trompada, deies, de la Champions, que sempre has agraït pel periodista que tinguis un protagonista quan passa una cosa així. També volia xerrar amb tu en un dia que evidentment és d'emoció, d'alegria, i que en vinguin molts més. Gràcies, Didac.
Molt bé, aquí pel que calgui.
Didac Plana, els micròfons de RAC1 després de guanyar aquesta Supercopa. I ara què, Àlex?
Doncs mira, l'equip està tornant ara mateix de Alzira, de València. Demà tenen festa els jugadors per celebrar amb les seves famílies, i ja dimarts a preparar el derbi de dissabte al Palau, un Barça Indústries que sempre ve de gust.
Perfecte, bon viatge de tornada. Magnífica feina, Àlex.
Gràcies, Àlex, que vagi bé.
I acabarem parlant de bàsquet i de com s'ha tancat aquesta quinzena jornada de la Lliga CB. El que ens toca de més a prop és la derrota del Baxi Manresa aquesta tarda, 65-72 a casa contra el Saragossa, que era un rival directe en la lluita pel descens. Hola, Marc Mundet, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit, Aleix. Els aragonesos són un rival directe en la lluita per la salvació, i el d'avui era un partit marcat en vermell. Guanyar era sortir del descens, perdre, en canvi, quedar enterrat en el pou de la classificació. I t'haig de dir que durant tota la primera part s'ha vist un Manresa valent, amb ofici, amb 5-6 jugadors com Ferrari, Dani Pérez, Harding, Baulet, Steinbergs, que estaven fent-ho molt i molt bé, i amb qui l'equip ha arribat a tenir una màxima diferència de 15 punts. Però a la segona, el Saragossa ha tret la cartera, i els jugadors de molt més valor que té, sobretot Linason i Saint-Ros, i el Manresa se li han fos els ploms. I això que l'equip ha tingut tesma per tornar a entrar en partit 58-60, quan estava absolutament grogui, però en el tram final el Saragossa ha estat molt millor, amb un Manresa que ha tancat el maig amb una imatge preocupant. A més, avui s'acabava un tram de temporada contra equips de la Lliga del Manresa, havent jugat contra Girona, contra Obradoiro i avui contra el Saragossa, i ara ve un tram de 5 equips en principi de play-off, contra València, contra Unicaja, contra Madrid, contra Joventut, contra Tenerife. A Pedro Martínez li hem demanat a la sala de premsa que ens definís la fotografia de l'equip ara mateix, i no ha amagat la situació preocupant del Baxi Manresa hores d'ara.
La nostra situació no és gens còmoda, està en una situació molt complicada, però no hem de mirar més enllà, no? Hem d'intentar fer les coses bé amb el dia a dia, no mirar calendaris ni res de tot això. Temporada queda molta, però està clar que que la situació ara mateix és complicada i canviar la dinàmica, pues està clar que no és fàcil.
Amb aquesta derrota l'equip queda avantpenúltim amb 3 victòries, 12 derrotes, les mateixes que els dos equips que ocupen posicions de descens, Fuenlabrada i Betis. El Girona té un coixí de 2 victòries, és 13 amb 5 i 10. Per dalt, el Madrid ha guanyat fàcil aquest migdia al Gran Canària i li recupera el lideratge al Barça, primer i segon respectivament. A la tarda, Baskonia també s'aferra aquest triplet d'equips que porten 12 victòries, amb un triomf gairebé in extremis sobre el València, amb un triplaco de Marcus Howard, que no té garantida la Copa als taronja. I en un altre bon partit, el Tenerife ha derrotat l'Unicaja, es manté quart en un partit molt fiable dels de Chus Vidorreta. El Joventut tanca la jornada en 6a posició. A la Lliga Femenina, en canvi, hem fet el 3-3, han guanyat els 3 equips catalans, els 3 els tenim ficats en zona de play-off, coses a destacar. El tercer quart de Rebeca Garner amb Domi Girona a la pista de l'Estudiantes. Ha sigut la líder de l'equip per capgirar un partit que s'havia posat molt pelut per les gironines de Magariños. Hem passat del 34-25 al 38-44 en només 10 minuts. Ha destacat també els 16 triples del Cadí la Seu avui a Lugo, que li han donat la victòria en l'últim quart, espaterrant el final de partit de les alurgellenques, que es fica per primera vegada aquesta temporada en playoff, i la treballada victòria del Barça Sant Feliuenc de 3, 64-61 contra el Guernica, que trenca una sèrie de 3 derrotes seguides a la Lliga en el dia del retorn de Ruud Hamblin a l'equip. A la classificació, l'Uni és líder, el Barça Sant Feliuenc és 5è i el Cadí la Seu és 8è.
Perfecte, Mundet, una abraçada, gràcies.
Adéu, bona nit.
I amb això marxarem. Abans, com sempre, les portades, però primer, hi ha Mundial d'handbol aquesta setmana. Dimecres arrenca el Mundial d'handbol i avui s'ha fet oficial la convocatòria de la selecció espanyola, Ricard Rovirosa.
Sí, exacte, és un mundial que començarà aquest dimecres a Polònia i Suècia. L'entrenador de la selecció espanyola d'handbol, Jordi Rivera, ha presentat a la seva llista els mateixos 18 jugadors que han participat al torneig internacional d'aquest cap de setmana, que ha servit de preparació pel Mundial. En aquesta llista de 18 jugadors hi ha la presència de 4 catalans: Joan Canyelles, Adrià Figueres, Ferran Soler i Ian Tarrafeta. També un únic jugador provinent d'un equip català, el porter del Barça, Gonzalo Pérez de Vargas, en aquesta convocatòria per disputar un Mundial masculí d'handbol.
Dimecres n'estarem pendents, dijous ha hagut de la selecció espanyola en aquest Mundial. I les portades, Ricard, a veure, què tindrem demà a la premsa?
Doncs mira, el Mundo Deportivo titula Golpe de líder, amb la imatge de l'autor del gol, de Dembélé, celebrant-lo. L'Esport diu Vuelan, també amb el jugador francès encapçalant la portada del diari de demà. L'Esportiu titula Cop de líder, amb una fotografia de l'equip celebrant el gol del francès. I si anem als diaris editats a Madrid, el Marca elogia la figura de Pedri, titula Pedri se inventa 3 puntos, i recalca que una jugada del canari ha decidit un partit decepcionant.
Ah, sí? Això diuen?
Sí, això diuen.
Bé, jo crec que ha estat molt distret, pels uns i pels altres. Bé, gràcies, Ricard.
A tu.
A descansar. Gràcies també al Daniel Puntí Prats, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem. Torna a la normalitat després de les festes i torna a la ràdio esportiva a partir de 11:15. Us esperem al Tu Diràs. Adéu-siau.
Tu diràs.
Agustí Serrat.
Bona nit, passen 6 minuts de la 1. La policia ha recuperat el control del Congrés, el Palau Presidencial i el Tribunal Suprem del Brasil després de l'assalt de centenars de seguidors de Jair Bolsonaro, que pretenien forçar un cop d'estat al país per expulsar Luis Ignacio Lula da Silva. Pràcticament tots els líders polítics internacionals, tant d'esquerres com de dretes, han condemnat l'atac, que segons el Ministeri de Justícia brasiler ha acabat amb més de 200 detinguts, tot i que no es descarten més detencions. Corresponsal de RAC1 al Brasil, Pau Ramírez.
A poc a poc va tornar la normalitat a Brasília després de la invasió aquesta tarda del Palau Presidencial, el Congrés i el Tribunal Suprem per part de milers de bolsonaristes descontents amb l'arribada al poder de Lula da Silva. El president Lula da Silva ha promès mà dura contra tots els invasors i ha dit que se'ls perseguirà tots, i ha culpat a l'expresident Jair Bolsonaro pels actes d'avui.
No existeixen precedents del que han fet aquestes persones, que hauran de ser castigades. També descobrirem qui són els qui han finançat aquests vàndals que han anat a Brasília. Brasília. Tots ells pagaran amb la força de la llei aquest gest irresponsable i antidemocràtic perpetrat per vàndals i feixistes.
I és un gest de vàndals i de feixistes.
Per ara, el gran assenyalat és l'exministre de Justícia del govern Bolsonaro, Anderson Torres, que fins avui era el secretari de Seguretat del Districte Federal i a qui corresponia, teòricament, adoptar les prevencions necessàries, cosa que no ha fet. Torres està als Estats Units i ha estat fulminat del càrrec que ha ocupat només una setmana pel governador del Districte Federal.
I encara en plan internacional, el príncep Enric assegura textualment que no reconeix el seu pare, el rei Carles III, ni tampoc el seu germà Guillem, tot i que diu que té intenció de reconciliar-s'hi. N'ha parlat aquesta nit a l'entrevista que ha concedit a la cadena britànica ITV, dos dies abans que sortia a la venda el seu llibre autobiogràfic titulat En la sombra. El duc de Sussex, que ara viu als Estats Units amb la seva dona Meghan Markle, l'ha defensat que ell no té cap intenció de fer mal a la seva família, però diu que han de posar de la seva part per poder solucionar el conflicte.
I wish that it would stop.
M'agradaria que s'acabés. Vull la reconciliació, però primer s'han de rendir comptes. No pots continuar dient que estic enganyat o paranoic amb totes les evidències que hi ha perquè estava realment aterrit pel que em passaria.
A l'entrevista, Enric també ha assegurat que ni el príncep Guillem ni la seva dona Kate Middleton no aprovaven la seva relació amb Meghan Markle i també ha confessat que tant ell com el seu germà van demanar a Carles III que no es casés amb Camilla Parker. Més coses, aquest diumenge hem posat punt i final a les vacances de Nadal i tant la restauració com l'hostaleria es mostren satisfetes per l'ocupació d'aquestes festes. Després de dos anys de restriccions per la pandèmia, pràcticament tots els càmpings de la Costa Brava i les cases rurals de la Catalunya central han penjat el cartell de complet. Al Pirineu hi ha hagut bona ocupació, a Lleida, per exemple, ha estat del 70%, però la falta de neu sí que ha passat factura a les pistes d'esquí. El president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, ha explicat que esperen salvar la temporada amb les nevades d'aquests dies.
La gent ve, podríem dir, exclusivament el 95% a esquiar, doncs el Pallars Sobirà, la Ribagorça o l'Alt-Urgell són gent que poden vindre de vacances i, a més, doncs, hi ha un sector d'aquesta població doncs, que, evidentment, va esquiar, però d'altres venen a caminar perquè aquest any la manca de neu fa que es pugui visitar tranquil·lament el Parc Nacional, per exemple, a peu. I això, doncs, és un gran què.
On l'ocupació també ha funcionat a mig gas és a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre. Aquest dilluns comença el segon trimestre de les escoles i els instituts després de les vacances de Nadal. Els alumnes tornen a les aules i, a banda, també s'incorporen més de 3.000 professors nous. És part de l'acord que van signar el Departament d'Educació i els sindicats al setembre per desconvocar les vagues que hi havia previstes per l'inici del curs. El conseller Josep González Cambray va cedir i va acceptar reduir una hora lectiva la jornada dels mestres. És per això que, per compensar aquestes hores, s'incorporen ara 3.500 professors a mig curs. Els centres ho veuen amb bons ulls, però no estan segurs de tenir tots els treballadors necessaris per cobrir les places. I també aquest dilluns prenen possessió els quatre nous magistrats del Tribunal Constitucional. Ho faran una setmana després de prometre el càrrec davant de Felip VI. Dels quatre nous jutges, tres són progressistes: l'exministre Juan Carlos Campo, Laura Díez i María Luisa Segoviano, mentre que només un és conservador, el magistrat César Tolosa, cosa que ha permès un canvi de majories a l'alt tribunal, que passa, doncs, a ser progressista. Els nous magistrats prendran possessió en un acte solemne a Madrid i d'aquesta manera es formalitzarà la fi del bloqueig al Constitucional. I ara els esports amb Ricard Rovirosa.
A la Lliga de Futbol, un gol de Dembélé a la primera part ha donat els 3 punts al Barça al camp de l'Atlètic de Madrid. Amb aquesta victòria, el Barça és líder en solitari a 3 punts del Madrid i a 9 de la Real Societat. Altres partits jugats avui a la Lliga de Futbol: Sevilla 2, Getafe 1, Rayo 1, Betis 2 i Almeria 0, Real Societat 2. En plana poliesportiva, el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de la Supercopa d'Espanya. El conjunt blaugrana s'ha imposat a l'Inter Movistar per 3 gols a 5. És el quart títol dels blaugrana en aquesta competició i se situen a 2 del Pozo Murcia. A l'ACB de bàsquet, derrota del Baxi Manresa contra un rival directe, el Saragossa, per 65-72. D'aquesta manera, l'equip de Pedro Martínez es complica la vida en el seu camí cap a la permanència. Altres partits també jugats avui: el Baskonia ha guanyat contra el València Bàsquet per 85-79 i victòria contundent del Real Madrid contra el Gran Canària per 105-85. En canvi, la Lliga Femenina de Bàsquet, triple victòria dels equips catalans. El Barça Sant Feliuenc ha guanyat a casa contra el Guernica per 64-61. Victòria de l'Uni Girona a la pista de l'Estudiantes per 62-72 i el Cadí-la-Seu també s'ha imposat a domicili contra l'Encino per 62-81. 81. I a la FA Cup, l'Stevenage, un quart a divisió de la Lliga Anglesa, ha eliminat a l'Aston Villa d'Unai Emery de la competició. D'altra banda, el Manchester City ha guanyat amb contundència el Chelsea per 4-0.
I pel que fa al temps, començarem la setmana amb vent fort a moltes comarques, sobretot al Pirineu, a les comarques de Barcelona i al Camp de Tarragona. El cel estarà mig ennuvolat en general, però a la Vall d'Aran i zones d'influència hi nevarà a partir d'uns 1.200 metres. I també s'escaparan alguns ruixats a les comarques de Girona. Tot plegat en un ambient més fred, en part accentuat per les ventades. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies rac1.cat.
RAC 1. Matí d'EGM i una temporada més i un any més, RAC 1 el tanca com la ràdio més escoltada de Catalunya amb 847.000 oients diaris.
Moltes gràcies. Un
aplaudiment. Total.
Tercer millor any de la història de RAC 1.
Podrem prendre allò, la copa de cava i els torrons amb tota la tranquil·litat.
És llibertat per continuar jugant a fer ràdio.
Estem molt contents, agraïm a tots els oients per seguir-nos cada nit.
I ens dona moltíssima motivació per seguir fent ràdio esportiva.
És un regal anticipat a Nadal. Per tant, només ens queda agrair la fidelitat de tants anys d'aquests oients.
I sobretot amb la premissa de passar-nos-ho bé fent ràdio.
Visca la ràdio, sempre la ràdio.
Per tots els oients de RAC 1, que són Esto y la Madre.
Gràcies, 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 gràcies.
Ara a seguir treballant.
Moltes gràcies
i seguirem.
RAC 1. Tots som 1.
Ara escoltareu
els millors moments
del dia lliure.
Arribats a aquesta hora del matí, aquesta hora que és entre plàcida i intempestiva, plàcida per tots aquells que tot just estan obrint un ull i comencen a enfocar el dia tal com es presenta, intempestiva per als que estan allargant i allargant aquestes festes, i fins i tot en un diumenge, aquesta hora del matí, tot just estan començant a obrir el pom de la porta de casa per deixar-se arrossegar fins a l'habitació i descansar el cos al matalàs de la seva habitació. Doncs per tots ells, ara arrenca aquesta hora que és entre, com això dèiem, entre intempestiva i plàcida, és aquesta hora amb una certa nebulosa que ens encanta aprofitar